Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimarts 13 de maig del 2025. El Bons han vist sortir el sol fa justament una hora i 32 minuts i ara mateix estan a una temperatura d'11 graus. Esperem poques novetats al temps d'avui dimarts. El matí serà tranquil amb un domini del sol i a la tarda hi haurà més núvols. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que Sant Feliu de Guíxols, Platja Aro i Santa Cristina d'Aro presenten el seu pla estratègic per impulsar l'economia i l'ocupació en aquests tres municipis. També parlarem en aquest informatiu sobre que els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 39 anys a Sant Feliu de Guíxols com a presumpte autor de dos robatoris amb força en habitatge. I a més destacarem que una vintena d'entitats de l'Alt i el Baix Empordà han decidit aplegar-se sota una coordinadora Empordà Dempeus per lluitar de manera conjunta contra l'allau de projectes que amenacen el territori. De seguida ampliem totes aquestes notícies, però a més avui parlarem amb dues de les persones que s'han encarregat de la redacció i anàlisi d'aquest pla estratègic impulsat a Sant Feliu, Platja Aro i Santa Cristina, l'Anna Laura i la Laia Pallejà. De seguida parlarem amb elles dues i a més com cada dimarts parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. De seguida ho repassem tot. Abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
També saludem a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
I també saludem a en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, molt bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que tal com explicàvem, Sant Feliu de Guíxols, Platja Aro i Santa Cristina han presentat aquest pla estratègic per impulsar l'economia i l'ocupació, Oriol.
L'elaboració del pla s'ha allargat 8 mesos i mig i ha comptat amb la participació d'una seixantena de persones i més d'una vintena d'entitats i institucions.
I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 39 anys a Sant Feliu de Guíxols com a presumpte autor de dos robatoris amb força en habitatge, Carla.
Els fets van passar en dues nits consecutives mentre les víctimes dormien a l'interior de les seves cases. El primer robatori es va produir durant la matinada del 5 de maig. Quan el propietari es va despertar, va trobar diverses estances regirades i va comprovar que li havien sostret dos telèfons mòbils, un ordinador portàtil i diners en efectiu.
I una vintena d'entitats de l'Alt i el Baix Empordà han decidit aplegar-se sota una coordinadora Empordà Dempeus per lluitar de manera conjunta contra l'allau de projectes que amenacen el territori. I és que els impulsors han enumerat els principals riscos que hi ha sobre la taula, com la falta d'aigua i l'habitatge, la defensa dels béns comunals o la protecció també de les terres agrícoles. I canviem de tema perquè, com comentàvem ahir al Supermatí, Santa Cristina d'Aro tallarà els accessos al nucli urbà i reforçarà els controls de trànsit durant els caps de setmana del retorn de l'operació Retorn per evitar el col·lapse que es repeteix en aquesta operació tornada, Carla.
Amb això es pretén impedir que els conductors abandonin la C31 i travessin el poble per escurçar trajectes. El Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament han acordat tancar parcialment la sortida 314, on s'instal·laran panells lluminosos per advertir que cal seguir per l'autovia. En vam parlar en el supermatí d'ahir amb l'alcalde del municipi, Josep Xifra.
I Sant Feliu de Guíxols ha instal·lat 10 llambordes Stolperstein en record a 10 veïns del municipi que van ser deportats en els camps de concentració nazis, Carla.
L'acte es va celebrar el passat dissabte 10 de maig i va incloure una ruta ciutadana pels llocs on residien aquestes persones. 7 dels homenatjats van morir als camps i 3 van poder tornar després de l'alliberament.
I Palafrugell lliura els premis Tom Sharp per reconèixer el coneixement de l'anglès entre els joves, Ferran.
Els guardons reconeixen el coneixement de la llengua anglesa entre els alumnes de quart d'ESO i primer de batxillerat del municipi, amb 48 redaccions finalistes sobre el tema My Life as a Teacher. Els guanyadors han rebut trofeus i llibres de l'autor britànic.
I la darrera campanya d'excavacions confirma que la vila romana del Collet de Sant Antoni era luxosa, Oriol.
El passat divendres, el Teatre Mundet de Sant Antoni de Calonge va acollir la presentació de l'onzena campanya d'excavacions a la vila romana del Collet, situada a Calonge i Sant Antoni. Les darreres troballes confirmen el luxe de l'assentament i permeten redibuixar la línia de costa d'època romana.
I Palamós ha tornat a estar present a la fira turística Expo Excavaciones, celebrada a Bilbao del 9 al 11 de maig, per promocionar l'oferta que el municipi prepara per la temporada d'estiu. L'estand de Palamós s'ha integrat dins l'espai del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona i ha estat gestionat pel personal municipal. L'objectiu ha estat donar a conèixer la destinació entre el públic del País Basc, un dels mercats més fidels del turisme a la Costa Brava. I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses. I és que després de donar un respir a la Xina amb un pacte per una treva aranzelària de 90 dies, Donald Trump, el president dels Estats Units, carrega ara contra Europa qui responsabilitza d'un mal endèmic al país, l'elevat preu dels medicaments. El president nord-americà ha signat un decret en què demana a les farmacèutiques que rebaixin els preus dels medicaments entre un 30 i un 80% i els augmentin en altres països per compensar-ho. Concretament, ha suggerit que el vell continent assumeixi part de la rebaixa que vol que s'apliqui en el seu país. I canviem de tema perquè la Fiscalia demana 107 anys de presó a un home per violar, gravar i obligar a prostituir-se a una nena de només 12 anys a Barcelona. L'acusat compartia el contingut en pàgines web pedòfiles i els fets van passar fa 5 anys. Per això demanen que indemnitzi a la víctima amb 100.000 euros i que no pugui ni contactar ni acostar-s'hi. I canviem de tema perquè el Departament d'Interior confirma que està investigant a dos bombers que s'haurien canviat el gènere, ara oficialment són dones, per beneficiar-se de les polítiques d'igualtat que està impulsant el cos. Són un cas a Vic i un altre a Badalona, tots dos avançats per al diari El Periódico i que el gabinet jurídic del departament ja està revisant. Tots dos podrien ser frau de llei, segons ha apuntat la consellera d'Interior, Núria Parlon. I canviem de tema perquè una dona de Sabadell ha acusat a quatre policies per torturar-la i humiliar-la després d'una detenció perquè se li havia escapat el gos. La veïna demana penes de presó per aquests dos agents i per aquests quatre agents i explica que la van amanillar contra el terra de forma desproporcionada. A més, al·lega discriminació racista pel seu origen bolivià. I encetem breument la plana esportiva perquè Carlo Ancelotti serà el nou seleccionador del Brasil. La Confederació Brasilera de Futbol ha anunciat aquest dilluns la tarda el seu fitxatge fins al Mundial del 2026. L'italià es farà càrrec de l'equip pels partits de classificació del 6 i l'11 de juny. Per tant, tot i que el Madrid encara no s'ha pronunciat, Ancelotti deixarà la banqueta blanca quan acabi la Lliga. Mentrestant, el club blanc està accelerant l'arribada de Xavi Alonso a la banqueta després que aquest deixés el seu càrrec com a entrenador. Veurem com acaba evolucionant aquesta decisió. I ara anem a fer un repàs a la previsió meteorològica que ens ha preparat el nostre meteoròleg Isaac Vila. I és que s'esperen poques novetats al temps d'avui dimarts. El matí serà tranquil amb un domini del sol i la tarda amb més núvols. Hi haurà ruixats, però que podran afectar a l'interior de la comarca i no tant a la zona de la costa. La temperatura, però, serà agradable, una mica més alta que ahir, i la mar continuarà ben tranquil·la, amb una mica de vent del sud a la tarda, però cap novetat respecte a la previsió meteorològica d'ahir. Per tant, gaudirem d'aquest sol que ens acompanyarà al llarg del dia i també d'aquestes temperatures que seran una mica més agradables. Moltíssimes gràcies, Isaac Vila, per la preparació d'aquest comentari, d'aquesta previsió meteorològica. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem d'escoltar el comentari que ens porta avui Xavier Ferrer.
Geopolítica incerta. Queden lluny els anys que vivíem amb certeses. D'un temps ençà, el món s'ha anat tornant més incert. La geopolítica ofereix situacions complexes, sovint difícils d'entendre. Després de la caiguda de la URSS, es trenca l'equilibri de la Guerra Freda i es va entrar en un nou escenari en què els estats emergents, la Xina, la Índia i d'altres, deixen de ser-ho i demanen el seu paper al món. Mentre Rússia va buscant recuperar protagonisme i semblança territorial amb l'antiga URSS, alhora que Occident, Estats Units i la Unió Europea li barren el pas amb l'entrada de la OTAN a les repúbliques bàltiques i a estats de la ex-Unió Soviètica, fent que incomodi a Rússia. La crisi econòmica del 2007 i la pandèmia no ajuden a la cohesió dels blocs, i tot es complica amb la invasió de Rússia a Ucrània i, més recentment, amb la guerra de Gaza. Després, això sí, d'un atac injustificable de Hamas a Israel. Totes aquestes situacions i d'altres, com la implosió i efectes de les noves tecnologies, generen inestabilitat i diferències polítiques, socials i econòmiques. Tot plegat es complica encara més amb l'arribada de Trump al poder i l'aplicació de les seves impactants polítiques. 256 ordres executives en 100 dies que afecten a immigrants, el comerç internacional amb l'aplicació d'arancels i, sobretot, a la geopolítica amb la seva posició respecte a la guerra d'Ucraïna, amb el suport a Rússia i amb crítiques injustificades a la Unió Europea que trenquen l'esquema de relacions internacionals establert després de la Segona Guerra Mundial. A més, d'optar a quedar-se a Groenlàndia, el suport incondicional a Israel en el conflicte en Gaza i d'altres decisions. Aquests canvis generen inestabilitat i incertesa, que és el pitjor per a l'economia i també per a la confiança de la ciutadania. Veurem com anirà evolucionant tant tot plegat, però pel que fa a nosaltres, pel que fa a la Unió Europea, ens convé anar junts, respectant la diversitat, donat que és la millor manera de defensar la llibertat, la seguretat i la ciutadania europea, i de portar al món els valors de la democràcia i la pau.
Doncs potser aquest comentari l'hauria d'escoltar més d'una persona. Nosaltres ens quedarem amb aquesta reflexió que fa Xavier Ferrer per avui dimarts. Moltíssimes gràcies pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Miley Cyrus i Malibu. I never came to the beach, I stood by the ocean. Sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. So scared of what I can't understand, but here I am next to you. The sky is more blue in Malibu next to you. Sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. Believe. Yeah.
supposed to be this high all summer long. But here I am, next to you. The sky's so blue and Malibu. Next to you and Malibu. Next to you. Ah. Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me, and I wanna thank you with all of my heart. It's a brand new start, a dream come true in Malibu.
I tal com avançàvem, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Santa Cristina han presentat el Pla Estratègic per impulsar l'economia i l'ocupació en aquests tres municipis. L'elaboració del pla s'ha allargat 8 mesos i mig i ha comptat amb la participació d'una 60 de persones i més d'una 20 d'entitats i institucions. Oriol.
Sí, de fet, el pla, que es preveu que es desenvolupi entre el 2025 i el 2028, vol servir d'impuls de 13 actuacions en economia sostenible i diversificada que valorin el territori, cohesió social inclusiva, de suport a la competitivitat i qualitat de vida, així com a la governança i cooperació. Ho ha explicat la consultora d'Activa Prospect, empresa encarregada d'impulsar l'estudi, Laia Pallejà.
És un pla estratègic que defineix 5 objectius, 5 fites per abordar les problemàtiques del territori, que es combinen tant l'àmbit de l'ocupació com de l'economia i, per tant, tots els sectors que hi ha presents en el territori, però també perquè sigui una zona on es pugui treballar i viure en condicions. Aquests 5 objectius, que serien les fites a les que el territori vol arribar després d'aquests 4 anys, es desglossa en 5 línies estratègiques, que serien aquestes autopistes per les que arribem a les fites, i els vehicles són aquestes 13 actuacions concretes on es defineix què es vol aconseguir, amb quins mitjans, amb quins recursos i amb quin calendari i pressupost previst. No? Per tant, el pla és un pla tangible que planteja aquests 900.000 euros que sortiran de recursos propis però també de subvencions que hi ha de les administracions públiques com és el SOC i com són els fons europeus.
S'han analitzat les necessitats econòmiques i formatives de la zona Guíxols-Vall d'Aro per dissenyar un pla conjunt entre els 3 ajuntaments. Aquest pla aposta per una economia més sostenible i variada. Per aconseguir-ho, els municipis volen atraure noves empreses i emprenedors que vulguin instal·lar-s'hi. Pel que fa a la formació, el pla preveu cursos específics per al sector turístic. L'objectiu és professionalitzar perfils molt concrets adaptats a les demandes de les empreses. Els cursos seran breus i permetran obtenir una certificació que acrediti els coneixements necessaris per aspirar als llocs de treball més qualificats. També s'inclouran formacions en idiomes amb continguts útils per al sector turístic. Les accions previstes en aquest pla estratègic tindran un cost d'aproximat d'uns 600.000 euros que els 3 ajuntaments han decidit dedicar al projecte. Igualment, no descarten rebre suport d'administracions com la Generalitat. La redacció del pla, de fet, ha rebut una subvenció de 22.000 euros del Servei d'Ocupació de Catalunya. Tot i això, els 3 ajuntaments confien que podran rebre més suport per tirar endavant aquest pla.
I per parlar del projecte, parlarem amb dues de les persones que s'han encarregat de la redacció i de l'anàlisi d'aquest pla estratègic que s'ha impulsat en aquests 3 municipis, l'Anna Laura i també la Laia Pallejà. Bon dia i benvingudes totes dues al Supermatí.
Bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
És clar, primer de tot, hem escoltat el company, l'Oriol, que ha parlat de tot aquest pla, de totes les accions que s'han fet, però quan us arriba el projecte, quan us arriba la idea d'intentar dinamitzar l'ocupació i l'economia d'aquests tres municipis de manera conjunta, com es planteja el pla, com s'estructura, com treballeu per intentar doncs, que s'assoleixin aquests objectius?
Bueno, jo, Laia?
Sí, home, vosaltres sí. Són les autores.
Sí, sí, t'explico. Bueno, en principi, nosaltres vam començar a nivell municipal, ja vèiem des de feia temps la necessitat de fer un pla estratègic, de treballar amb línies estratègiques, i tècnicament nosaltres tenim contacte a nivell de promoció econòmica amb Patxadar, Santa Cristina i altres poblacions, però, bueno, amb una trobada, diguéssim, de fet va ser una trobada informal, pues, bueno, vam veure que teníem com uns objectius comuns i que tenim una realitat tant a nivell econòmic, social, pues, idèntica, no? Al final, és el que dèiem, bàsicament la gent no veu el límit entre Patxadar o Sant Feliu, Santa Cristina, bueno, compartim mercat de treball, compartim empreses, i d'aquí va sorgir la idea, llavors vam contactar amb el SOC per proposar-los de, bueno, per veure la seva visió de la possibilitat de presentar un pla estratègic a nivell de tres municipis, i tot va començar aquí. I llavors va ser, pues, bueno, coordinació bàsicament tècnica, i presentar la proposta políticament, i bueno, va convèncer i bueno, i ja està, i a partir d'aquí va sorgir tot.
I, esclar, parlàvem, no, d'aquestes fases en les quals es preveu desenvolupar aquest pla. Esclar, què hi tenim, no? I quines fases s'hi aniran desenvolupant? És a dir, per on comencem aquest pla i com es comença a desenvolupar tot això doncs en aquests tres municipis?
Clar, inicialment, amb el que treballarem aquest primer any serà amb la convocatòria, amb la constitució de lo que és la comissió executiva, que és la política, la comissió i la comissió tècnica, que ja, la comissió tècnica ja treballem fa temps, perquè al final és la comissió entre els organismes tècnics de promoció econòmica. A partir d'aquí estem començant a formar ja les taules dels àmbits, potser amb els que hi haurà més actuacions, com és la taula de formació i una taula de treball en turisme. Vale? I a partir d'aquí, una vegada estic constituïda aquestes taules, ja hi ha projectes que ja estan dissenyats, ja estan inclús, hi ha un cronograma, per tant ja els tenim planificats, pues, serà començar a treballar amb els diferents tècnics, no només de promoció econòmica. Al final hem de treballar transversalment en diferents àrees que estan implicades, com és ensenyament, com és serveis socials, com és turisme, vull dir, és un treball transversal, no només de promoció econòmica. I aquestes taules serviran per ja començar a coordinar els projectes que ja estan planificats per fer a curt, mig i llarg termini.
I és que parlàvem d'aquestes taules. Com es decideix establir aquestes taules? No sé, Laia o Anna, sí. Vull, no sé com s'estableixen aquestes taules i quines persones hi formaran part.
Jo, Laia? Jo crec que s'ha de pensar, crec.
No, home, no, vosaltres sou els autors, endavant.
En principi, la comissió executiva és política, per tant, hi estaran els tres alcaldes. Uh-huh. Vale, que al final han de donar la validació de les propostes que fem tècnicament. La comissió tècnica inicialment estarà formada pels tècnics de promoció econòmica, que són els que hem impulsat el projecte, promoció econòmica i turisme. Llavors nosaltres decidirem, bàsicament, a la taula de formació hi ha entitats que fan, ja no només parlem a nivell de tècnics d'ajuntament, tenim, d'una banda, instituts, tenim ensenyament, tenim també entitats privades que treballen en formació ocupacional, que també estan en aquestes taules, ja no només per crear, sinó també per coordinar. Ja s'estan fent coses, llavors hem de crear i hem de fer els nostres projectes també tenint en compte el que ja s'està fent i d'alguna manera tenir-lo en compte i coordinar-ho en els nostres projectes. En turisme igualment, en l'àrea de turisme, pues, ja no només el que són tècnics de turisme, sinó també pues, associacions empresarials del sector turístic i hoteler, bueno, pues, en principi totes les entitats que també treballen en el sector del turisme, bueno, una miqueta ja ho tenim compautat, ja hi ha unes fitxes on ja hem com establert a nivell de formació i de, pues, jo sé, pues, a part d'això, pues, també Consell Comarcal, Generalitat, vull dir, entre les entitats que també estan treballant en el tema, no? Que són supralocals. així per sobre, saps? I llavors a nivell turisme, pues, igualment, a banda de lo que són tècnics de la casa, d'alguna manera, pues, bueno, pues, tot el que són empreses, organitzacions empresarials, no?, vinculades al turisme.
Mm-hmm. Per tant, no és únicament centrar-se en aquesta ocupació i en aquesta economia, sinó que també hi ha tots aquests altres sectors implicats que formen part de tot aquest pla.
Sí, 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 està clar. I, bueno, i ara t'he parlat d'aquestes dues taules, però igualment en tot el tema empresarial hi ha tot el tema de, bueno, de la protecció de la indústria, de la prospecció empresarial, en què també, bueno, pues, hem de tenir en compte, pues, igualment entitats superlocals com Acció 10, com Generalitat, està treballant també en temes d'emprenedoria, i a banda d'això, pues, també, lògicament, o sigui, és imprescindible comptar amb el sector privat, amb les associacions d'empresaris i de comerços.
Mm-hmm. Laia?
Sí, és que si em permeteu, sí, res, molt breument, el pla estratègic no deixa de ser una agenda política on defineixes, no, els programes, les actuacions i serveis en aquest àmbit concret del desenvolupament econòmic i l'ocupació, que són moltes coses, eh? Els comerços, els hotels, les persones, no, etcètera. I la importància de que la llavor, no, de que aquests tres ajuntaments saben que comparteixen moltes dinàmiques econòmiques, de treball, de gent que viu aquí i treballa allà, i que té reptes importants i que s'ajunten per definir aquesta agenda conjuntament de tres colors polítics molt diferents, no? I que un dels reptes precisament és aquest, no? És disposar d'uns espais de governança, de presa de decisions, de cooperació efectives, no? Un lloc on tu et puguis trobar, definir cada any què faràs, amb quins recursos, etc, etc. I aquí participarà, com deia la Laura, tots els sectors, no? En l'àmbit de la formació també les empreses i les associacions d'empreses, que al final són les que tenen unes necessitats i que amb l'ajuda de l'àmbit públic, no? De les administracions es poden definir actuacions, no? Per ajustar aquestes necessitats a l'oferta formativa.
Mm-hmm. I parlant una mica ja més de cara al futur, no? Aquests mesos serviran per establir aquestes primeres taules, aquests primers grups, no? Per intentar establir quines són les prioritats i quines són les línies de treball més rellevants que cal establir per aquest pla. Però no sé quines accions futures podrem veure i podrem notar nosaltres com a ciutadans quan parlem de tot aquest pla conjunt que realitzen entre Sant Feliu, Santa Cristina i Platja d'Aro. No sé quines seran les actuacions més visibles que tindrem de cara, suposo que d'aquí un temps, a partir de 2026-2027, no?
Sí, bueno, hi ha ja com uns projectes ja que estan previstos per iniciar el 2026. De fet, mm-hmm. Aquest 2025 d'impàs, una de les coses que també demanarem o intentarem gestionar és poder rebre l'ajuda del SOC per tenir un equip tècnic o ajuda tècnica, sí, per tirar endavant aquests projectes. Són projectes subvencionats pel SOC en el que, bueno, donen personal tècnic per tirar endavant actuacions determinades de projectes estratègics. Llavors, aquest any 2025 intentarem dotar, nodrir, diguéssim, tècnicament el projecte, i el 2026 ja hi ha projectes preinicials com és el Guíxols Vall d'Aro Professionals en Turisme i Hotels, que no deixa de ser com un pla d'ocupació impulsat pels tres municipis, en el que es vol formar dintre del sector turístic, bueno, concretament de l'hostaleria i la restauració, persones que després les empreses puguin contractar, és a dir, les empreses participaran directament en la formació d'aquestes persones, ens deixaran, la idea és que ens puguin cedir instal·lacions i inclús participin activament en la formació d'aquestes persones per després contractar-les. La idea també és incentivar aquesta contractació, és a dir, la idea 2026 és dur a terme aquest pla d'ocupació en el territori, i en 2027 premiar aquelles empreses que hagin consolidat els treballadors que han format en aquest projecte. Mm. Vale, aquest ja és un projecte que es vol iniciar l'any 2026, igual que formació específica en idiomes, i lògicament a nivell turístic el crear una imatge de marca i el pla de comunicació també és algo prioritari, és un dels projectes prioritaris. Vale. Aquests són els projectes 2026 més immediats. Llavors hi ha projectes més a llarg termini, perquè bueno, així ho requereixen, no? Al final el pla d'acció d'inversions industrials requereix que també tinguem sòl industrial, que tinguem espais per rebre aquests inversors, i això precisa pues, d'uns estudis previs, tant a nivell de serveis del territori com de normativa urbanística, que, bueno, que allargaran els projectes. Mm-hmm. Igual que el centre de negocis, són projectes més a llarg termini, però a curt termini sí que tenim projectes com aquests, projectes com també la formació en oficis tradicionals que es volen tirar endavant ja des de l'any 2026.
Mm-hmm. Doncs estarem molt pendents de tots aquests projectes. Moltíssimes gràcies a Ana Laura Molero i també a Laia Pallejà per ser aquí al Supermatí i donar-nos alguns detalls més sobre totes les accions i projectes que podrem veure amb aquest pla conjunt entre aquests tres municipis. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia. Adéu. Gràcies. Bon dia.
Adéu.
I quan passa un minut de 2:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que hem de destacar que els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 39 anys a Sant Feliu de Guíxols com a presumpte autor de dos robatoris amb força en habitatge. Els fets van passar en dues nits consecutives mentre les víctimes dormien a l'interior de les seves cases. Carla.
El primer robatori es va produir durant la matinada del 5 de maig, quan el propietari es va despertar, va trobar diverses estances regirades i va comprovar que li havien sostret dos telèfons mòbils, un ordinador portàtil i diners en efectiu. La nit següent, cap a la 1 de la matinada, es va produir un segon intent de robatori en una altra casa. En aquest cas, l'autor va accedir a la finca saltant la tanca, però no va arribar a entrar a l'habitatge ni sostreure cap objecte. Les càmeres de seguretat de la casa el van enregistrar. Amb aquestes imatges, els agents van identificar l'home, conegut per haver comès fets similars anteriorment. La tarda del mateix dia 6 de maig, els Mossos el van localitzar i el van detenir. A més, van recuperar els objectes robats en el primer habitatge i els van retornar al seu propietari. El detingut, que té antecedents, va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols l'endemà de la detenció.
I canviant de tema, perquè una vintena d'entitats de l'Alt i el Baix Empordà han decidit aplegar-se sota una coordinadora, Empordà Dempeus, per lluitar de manera conjunta contra l'allau de projectes que amenacen el territori. Els impulsors han enumerat els principals riscos que hi ha sobre la taula, com la falta d'aigua i d'habitatge, la defensa dels béns comunals o la protecció de les terres agrícoles. El portaveu d'Empordà Dempeus, Josep Siurana, ha posat d'exemple el sistema elèctric que està segrestat per un model d'oligopoli tal com apunta a Siurana. Els seus impulsors han fet un llistat de les diferents problemàtiques que més els preocupen. D'una banda, l'escassetat d'aigua, que la tenen contaminada i la destinen a la sobreexplotació turística, segons Siurana, i d'altra banda, les infraestructures en projectes com el Pla Logis Empordà o la variant de Vilafant. Ara mateix, així mateix, han carregat contra les inversions que s'han realitzat en l'àmbit ferroviari. També han tingut crítiques pel model energètic i els projectes de parcs eòlics i fotovoltaics que es volen engegar a la zona de l'Empordà. La nova coordinadora deixa clar que la transició energètica és imprescindible i urgent, però asseguren que mai serà ni justa ni respectuosa si es deixa en mans d'unes companyies que tenen com a objectiu aconseguir el màxim benefici. Per aquest motiu aposten perquè les administracions planifiquin el desplegament de les renovables per tal que l'energia es generi a prop d'on s'ha de consumir i que es respectin les terres agrícoles, el mar, la biodiversitat i el paisatge. Davant de l'allau de projectes, els impulsors de la coordinadora han decidit agrupar-se i coordinar-se amb una estratègia de major nivell. La primera acció que duran a terme com a coordinadora és una manifestació el proper dissabte 14 de juny a Figueres. I canviant de tema, perquè Santa Cristina d'Aro tallarà els accessos al nucli urbà i reforçarà els controls de trànsit durant els caps de setmana de retorn per evitar el col·lapse que es repeteix en cada operació tornada. Amb això es pretén impedir que els conductors abandonin la C31 i travessin el poble per escurçar trajectes. El Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament han acordat tancar de manera parcial la sortida 314, on s'instal·laran panells lluminosos per advertir que cal seguir per l'autovia. En van parlar al Supermatí d'ahir ahir amb l'alcalde del municipi, Josep Xifra. Carla, què més en sabem?
Només podran accedir al municipi els residents o persones amb motius justificats. També es treballa amb els operadors de navegadors perquè no recomanin passar pel centre del poble. L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, explica que les mesures responen a la pressió ciutadana i afegeix que el problema s'agreuja amb l'ús de navegadors com ara el Google Maps.
El problema es genera quan els que entren que volen fer drecera es troben que hi ha una cua, utilitzen el Google Maps o sense utilitzar-lo, es van posant pels camins i carrers que troben a la dreta, urbanització, a l'interior del municipi, llavors es col·lapsa, es perden, no saben on van, encara es posen més nerviosos perquè perden més temps, es salten direccions prohibides, van més de pressa, i això crea una inseguretat per la ciutadania i pels vianants i per tothom.
El dispositiu també inclourà la reactivació d'un radar a la carretera de Santa Cristina cap a Llagostera. Tot i que l'Ajuntament havia demanat retirar-lo, Trànsit manté que va ser clau per reduir la sinistralitat i anuncia que tornarà a funcionar properament.
La gent Quan veu lo del radar, val? El veu, punt 1, i punt 2, en el Google a tu marca, sí. Atenció radar, val? Doncs què fa? Frena. Encara que vagis en aquella velocitat, frena. I automàticament això fa efecte acordeó. Què vol dir? Doncs que aquest efecte acordeó bloqueja una mica la variant, encara la ralenteix més, i els que entraven per Solius, doncs no tenien, encara costava molt més d'accedir. Per tant, la nostra proposta ja el mes d'octubre va ser que no activessin aquest dron, aquest radar, perquè sí. Aquest radar amb actes vandàlics està desactivat des del 2019. Per tant, ara no funciona.
Xifra rebutja que aquestes restriccions perjudiquin el comerç local i assegura que els diumenges a la tarda els comerços estan tancats. El dispositiu entrarà en vigor el mes de juny pel pont de la Pasqua Florida.
I canviem de tema perquè Sant Feliu de Guíxols ha instal·lat 10 llambordes Stolperstein en record a 10 veïns del municipi que van ser deportats a camps de concentració nazis. L'acte es va celebrar aquest passat dissabte 10 de maig i va incloure una ruta ciutadana per llocs on residien aquestes persones. Carla.
7 dels homenatjats van morir als camps i 3 van poder tornar després de l'alliberament. Durant el recorregut, familiars i persones properes a les víctimes van col·locar roses blanques sobre les plaques ja instal·lades en 9 dels punts. La desena llamborda es va col·locar en directe davant del públic assistent, les autoritats locals i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. Tant el conseller com l'alcalde de Sant Feliu van defensar la necessitat de preservar la democràcia. Espadaler va alertar de la presència actual d'idees que promouen missatges d'odi i actituds que poden posar en risc el sistema democràtic. Va recordar que la democràcia és fruit de l'esforç i del patiment de moltes persones, com les que es van recordar en aquest homenatge. La jornada de memòria es va completar amb la presentació el llibre Els guixolencs deportats als camps nazis, escrit per Pilar Francès amb la col·laboració d'Àngel Jiménez, Josep Morlà, Jordi Gaig, Marc Auladell i Sílvia Alemany. L'acte es va celebrar a la sala Abat Palnelles del monestir. Les Stolperstein són un projecte de l'artista alemany Günther Demnig, iniciat a Berlín l'any 1996. El nom significa pedres que fan ensopegar i pretén mantenir viva la memòria de les víctimes del nazisme als carrers on van viure. Les llambordes de Sant Feliu de Guíxols recorden Emili Puigmoler, Josep Ribes, Josep Jordà, Josep Coll, Basilio Polo, Francesc Sabater, Lluís Murgat, Ricard Ruscalleda, Antoni Moret i Francesc Parramon.
I aquest dilluns al migdia s'ha celebrat al Teatre Municipal de Palafrugell el lliurament de la 8a edició dels Premis Tom Sharp. Els guardons reconeixen el coneixement de la llengua anglesa i fomenten la lectura d'obres literàries en aquesta llengua. Els premis estan organitzats per l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell i també la Fundació Tom Sharp. Ferran.
Aquest any, 48 alumnes de quart d'ESO i primer de batxillerat han presentat redaccions per competir en el concurs. La temàtica escollida per l'edició ha estat My Life as a Teacher, i ho explica la regidora d'Educació, Marilluïsa Teixidor.
Aquests premis van adreçats als alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat. Se'ls hi proposa un tema i ells han de fer la redacció sobre el tema proposat i llavors es reuneix un jurat format per la doctora Verdaguer, la cap d'àrea d'educació i els professors un professor d'anglès de cada centre i fan el debat sobre quines resulten ser les redaccions premiades.
A més, els textos havien de reflectir un to humorístic i sarcàstic característic de l'escriptor anglès Tom Sharp. Els participants provenien dels instituts Baix Empordà, Frederic Martí Carreras i la Sureda, l'Escola Sant Jordi i el Centre Padrona Prats de la Carrera. Els guanyadors de Quardeso han rebut un trofeu, 100 euros en xecs bescanviables i dos llibres de Tom Sharp, mentre que els guanyadors de primer batxillerat han obtingut un trofeu, 125 euros en xecs bescanviables i els llibres de l'autor britànic.
És a dir, un guanyador per cada escola de Quardeso per cada grup i un guanyador per cada grup de primer de batxillerat. Se'ls dona un trofeu, un diploma i un premi en efectiu.
L'acte ha comptat amb la presència de l'alcaldessa Laura Millán, la regidora d'Educació Marilluïsa Teixidor, la presidenta de la Fundació Tom Sharp, Montserrat Verdaguer, i també la cap d'àrea d'Educació, Núria Upi.
I canviant de tema perquè la darrera campanya d'excavacions confirma que la vila romana del Collet de Sant Antoni era luxosa. Així ho confirma aquesta darrera campanya d'excavacions, Oriol.
El passat divendres, el Teatre Mundet de Sant Antoni va acollir la presentació de l'onzena campanya d'excavacions a la vila romana del Collet, situada a Calonge i Sant Antoni. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde Jordi Soler i dels arqueòlegs Josep Burg, Marc Bouzas i Elisabet Moner del Laboratori d'Arqueologia de la Universitat de Girona. Les excavacions realitzades durant els mesos de febrer i març han estat impulsades per la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Aquestes actuacions s'emmarquen en el projecte de recerca La Vila Romana del Collet i els seus fundus. Les troballes obtingudes reforcen la idea que es tracta d'una vila d'alt nivell. S'han identificat marbres d'origen grec, un fragment de columna, una llàntia decorada amb una escena mitològica d'Hèrcules i el centaure Nessos, una màscara teatral, un podall relacionat amb el cultiu del vi i ceràmica importada de la Gàlia. Els treballs s'han centrat en una gran cisterna situada darrere la façana marítima de la vila. Aquesta estructura ha proporcionat informació clau sobre l'abandonament de l'assentament original i la construcció d'una nova vila cap a final del segle I. També han permès delimitar millor les fases d'ocupació de l'espai i estudiar les activitats agrícoles, ramaderes, forestals i marines del seu entorn. Les dades obtingudes confirmen que el Collet respon al model de vila romana a mare, en què la riquesa es basava en l'explotació del territori. En aquest tipus d'assentament, el propietari no hi vivia de forma habitual i deixava la gestió en mans d'un encarregat. Durant l'estiu està prevista una nova fase d'excavacions amb estudiants de la Universitat de Girona que continuarà aprofundint en el coneixement d'aquest jaciment arqueològic.
I canviem de tema perquè Palamós ha tornat a ser present a la fira turística Expo Vacaciones, celebrada a Bilbao del 9 al 11 de maig per promocionar l'oferta que el municipi prepara per la temporada d'estiu. L'estand de Palamós s'ha integrat dins l'espai del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i ha estat gestionat per personal municipal. L'objectiu ha estat donar a conèixer la destinació entre el públic del País Basc, un dels mercats més fidels al turisme de la Costa Brava. La proposta turística inclou una àmplia varietat d'atractius, des de les platges i els esports nàutics fins al comerç local, la restauració i les activitats d'oci. L'Ajuntament vol destacar la qualitat i la diversitat de l'oferta, així com la seva accessibilitat per a escapades curtes. L'acció s'emmarca dins la participació de Palamós en 5 fires turístiques durant tot l'any, tant a escala estatal com internacional, amb l'objectiu de reforçar aquesta promoció de la vila en mercats de proximitat. I nosaltres, abans d'acabar aquest supermatí, escoltem una mica de música amb els Catarres i Tòquio.
Els ulls se t'il·luminen com les nits de París. Mil tambors de guerra que es desperten dins el pit i de sobte te n'adones que tu també tens dret a ser feliç. Si aturem tots els rellotges i estirem fins l'infinit aquest breu moment de pausa entre rutines i neguits, si oblidem el que s'espera de nosaltres i fem cas al que sentim, queda't amb mi aquesta nit, perseguirem l'albada fins a Rússia. És un càstig o és un premi, encara està per decidir. A vegades val la pena arriscar-se a patir. Tot en
de borratxera, deixa pas a la ressaca pel matí. I digue'm qui és el jutge dels amors i dels instints. Potser tots som culpables d'ignorar el que portem dins, però en algun lloc, que en algun moment, haurem de començar a escriure el destí. Queda't amb mi aquesta nit, perseguirem la bala fins a Rússia i més enllà, creuant el mar. Et despertaré a Tòquio amb un petó vora del nas. Queda't amb mi aquesta nit, perseguirem la bala fins a Rússia i més enllà, creuant el mar. Et despertaré.
Com sempre, abans d'acabar el supermatí, avui dimarts tenim amb nosaltres a la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia,
Maria.
M'encanta tornar, perquè és clar, en Dani fa normalment el supermatí fins al dimarts i a mi la secció de la Maria Teresa m'encanta, per tant, avui estic gaudint moltíssim. I a més, avui ja hem estat parlant fora de micros una mica de la proposta que tenim, no?
Sí, espero que, bueno, és de les més diferents que hem comentat perquè gairebé mai hem parlat del que seria un material de quaderneria, perquè bueno, és molt avorrit, o sigui, de què serviria, per exemple, dius que hi ha quaderns d'estiu quan hi ha quaderns d'estiu, oi? Vull dir, és una cosa que és els nens pobrets. N'hi ha algun que els ve a comprar amb ganes, però la majoria ploren, vull dir, i a més el quadern es queda sense fer.
Jo he de dir que era una de... A mi m'agradava fer els quaderns d'estiu, a mi em
sembla
ben interessant.
Ja, sempre hi ha la típica nena que li agrada fer deures i té la seva estoneta, però, bueno, la majoria volen córrer carrers, anar a piscines, a platges i casals, vull dir
que també està bé,
la meitat dels quaderns d'estiu que es compren, o el 80% queden sense acabar, vull dir, hi ha molta energia els primers dies, però creu-me que l'estiu, afortunadament, atrapa els nens i es queda tot per fer.
Exacte.
O sigui...
Però crec...
deixem
sí, exacte. Però crec que els quaderns que ens portes avui, o sigui, el material
avui
que ens portes
són
avui,
diferents,
són
tant,
diferents.
Sí, sí.
Esclar, no sé què tenim.
Mira, d'entrada, parlar d'una nova editorial que és com una cosina germana de Cidillà. Edicions Cidillà, ja sabeu que està a la Bisbal i que la porta la Judit Pujador i en Xavier Cortadelles. Doncs no sé exactament si hi són tots dos en aquest cas, però sí que sé que la Judit tenia molta inquietud en fer material pràctic en català per ajudar doncs, tot el que és mantenir el cervell despert, memòria, sopes de lletres, en fi, tot el que es troba al quiosc amb grapa i que s'ha de comprar necessàriament en castellà, perquè en català, si sí, és que algú ho ha intentat, cosa que jo ara tampoc sé perquè fa temps que no vaig al quiosc, em sembla que no aguanta gaire, perquè bueno, pues és una mica més car de fer i tal. I el més important és uns quaderns grapats d'INA4 amb 80 exercicis per estimular la memòria i activar el cervell, del qual n'han fet 3 nivells per ara, el baix, mitjà i alt, i es diu Capficati. L'editorial es diu Abastar. Abastar, eines d'aprenentatge. La idea d'abastar, d'aconseguir una fruita d'un arbre i que et quedi teva i que t'alimenti, doncs la idea d'abastar un quadern d'aquesta editorial i començar-te a anar provant els exercicis que te proposen, estar dintre de la línia del que ja poder heu vist en altres ocasions, vull dir, memoritzar un dibuix i després dibuixar-lo igual, comptar la quantitat de figures que hi ha dintre de una altra imatge una mica més enrevessada, perquè no? Quants quadrats hi ha en una imatge? I has d'anar donant una ullada de tot el que... tenir capacitat d'observació. Mm-hmm. O sigui, aquí és comprensió lectora, observació, memòria, rapidesa, visual, en fi, vull dir, tot el que es necessita per anar tinguent el cervell activat. Són uns quaderns que valen 14 euros, vull dir que aquí, qüestió de preu, ningú pot dir que siguin cars. Hi ha moltes activitats per fer. Mira, els tinc a davant. Deixa'm mirar quantes pàgines. Doncs mira, 99 pàgines d'activitats. Els exercicis solen ser d'una pàgina, per tant, hi ha gairebé un centenar d'exercicis a cada quadern. Ja dic, la seva idea és trobar aquest material en català, que d'entrada poder el que han fet ara és per gent gran, però tenen la intenció de fer material per nouvinguts, gent que no coneix la llengua catalana i que està buscant també que no hagi de ser un llibre de text o apuntar-se a classes de català que poden tardar o no coincidir amb l'hora o tenir-ho difícil, que puguin comprar un quadern de 15 euros, 14, 15 euros i poder anar aprenent el vocabulari, imatges del llenguatge en català, en fi, salutacions, el més bàsic per començar a moure.
La veritat que el preu està molt bé. Està molt bé,
la idea és molt bona, sí, la veritat és que es nota que hi ha vull dir, això sí que és treballar per la llengua, saps? Vull dir, posar l'abast de tothom amb un preu que ningú se'l pot qüestionar, és evident que és el que val fer això. L'autora dels exercicis que tenim aquí ara del que han encarregat es diu Anna Puig, una dona que té un currículum molt interessant i que ja havia fet llibres per mantenir la memòria de la gent gran i mantenir el cervell despert. Sembla que no se li havia proposat fer en català res més, només tenia un llibre que sortia bastant car perquè fins i tot tirava enrere, era tot un llibre de cap a 200 i pico de pàgines i no té res a veure de llibreta d'INA 4 per anar fent activitats. També han publicat ja un parell de unes sopes de lletres i entreteniments d'una taula literària que ja és una mica més complexa. Jo m'ho he estat mirant i no m'he pensat com s'ha de començar.
Per tant,
això
hi ha una mica per tots els nivells, perquè pel que estic veient, vull dir, hi ha per gent gran, hi ha per aquestes persones nouvingudes, però a més potser per aquells, jo és que ara estic pensant, ostres, m'interessa una mica perquè a mi aquestes coses, per depèn de quin moment, per desconnectar, venen de gust.
Sí, a vegades a llegir poder necessites més concentració, però fer un exercici d'aquests, no sé, amb un viatget o en algun moment en el qual saps que estaràs amb més gent, vull dir, llegir a vegades es necessita una certa solitud i una certa tranquil·litat, però fer una pàgina d'observació d'un dibuix o de copiar una imatge o de veure les diferències, això, bueno, doncs ho vas fent així amb el cervell una mica mig en stand-by, mig alerta, no? Vull dir, t'hi pots fixar una estona i si després has de fer alguna cosa la fas i t'hi tornes a incorporar quan et sembla i no has pas perdut el temps.
Amb qualsevol gens, cosa,
o sigui, sí. No tens la sensació de ui, ui, deixa'm estar, que era ben llegir això o era avançar en algun...
Exacte.
Bueno, és molt professional, qualitat preu fantàstic, agraïment en continuar salvant la llengua, vull dir, és una de les prioritats de la seva editorial també ja a Sirillà, vull dir que no m'estranyi que trepitjant llibreries després d'anys de fer-ho en Sirillà, que ja té, em sembla, sí, que 10 anys, bueno, més... És a dir, més, fa temps que van celebrar 10 anys. Haver començat aquest projecte que, bueno, esperem que les llibreries ens reconeguin com a necessari i ho tinguem tots a les estanteries i ho puguem oferir a la gent que ho necessiti.
Sí, a més aquesta voluntat, no, de fer aquest tipus de contingut en català, perquè... A mi sí que em ve al cap, no?, de veure a les llibreries o als quioscs tots aquests llibrets, no?, que són un pèl més petits... Sí. Però estan tots en castellà i, la veritat, defensora de la llengua, a mi m'agradaria trobar-los en català.
Ai, sí, sí. Bueno, jo, perquè és que no hi ha ningú que ho faci, perquè ja aquestes editorials treballen a nivell de quiosc, són editorials d'unes publicacions periòdiques que, bueno, en fan molts i a vegades són com relligats i els trobes a les gasolineres, als aeroports, sí, i aquests llocs. I poder també més econòmic, no ho sé, aquesta sopa de lletres que han fet a bastar, a veure, ara us diré el preu, és d'aquesta mida, és un dinar 5, o sigui, els quaderns d'activitats de memòria i de coneixement cognitiu dels adults val 14, mira, doncs 4,95,
Crec que estan, euros, crec, sí, que estan més barats que alguns que pots trobar al quiosc, eh? Perquè,
doncs mira...
La veritat, vull dir que... No sé, no ho sé.
Doncs mira, ells en el primer sopa de lletres que han tret posen 64 sopa de lletres, dues de dobles, centenars de paraules, ampliar el vocabulari, conèixer millor el país, perquè clar, també el tema que hi ha aquí no és un tema qualsevol, eh? Vull dir, no són, bueno, poder també instruments musicals, però vaja, el que proposen és, mira, poblats ibèrits, institucions catalanes, festes tradicionals, a castellers, a vocabulari de castellers, títols de sardanes, Mare de Déus trobades, les parts de la casa, formes literàries, Mercè Rodoreda, vull dir que, bueno, fantàstic, sabeu?
Crec que hauré de venir a comprar-ne un, perquè és que crec que són tot coses positives, perquè a més, no, hi ha aquesta voluntat de donar a conèixer la cultura catalana, que no és només la llengua, això és una feina.
No, clar, és que ho tenim tot nosaltres, o sigui, no sé per què no tenim el que tenen totes les altres cultures, saps? O per què hem d'anar a segon terme després del castellà per tot, les llibreries. Exacte. Mateix tenim treballs a vegades de tenir el llibre de ciència o llibres d'antropologia o assaig en català, vull dir, se'n publica poc, se'n tradueix poc, entenem, eh? Vull dir, cadascú s'ho sap, i el cost, les editorials han de fer números, vull dir, no poden haver de tancar, però hi falta tot això, i aquesta idea de que comenci en el món de l'entreteniment de quiosc, en aquest espai de poqueta estona, i de poder oferir també a la gent gran que bueno, que queden alguns avorregats davant de les sèries de televisió, no?
Exacte.
Pobres, perquè
sí,
tampoc
sí.
Se'ls hi ofereix res més, a part de poder anar al casal i a aquests llocs, però sí. Bueno, no a tothom li agrada anar-hi. En fi, sopes de lletres a 5 euros i el Capficati, que són aquestes, per ara, 3 quaderns de coneixement cognitiu, activar la memòria i estimular, diuen, la memòria i activar el cervell.
Exacte.
Que a totes edats ens va bé, eh? Vull dir,
sí,
no cal pas
sí,
tenir
sí.
80 anys per això, eh?
No.
Vull dir, amb 40 ja
va bé.
El que passa que poder és al revés, com més jove, més dificultat has d'agafar el quadern.
Bueno, exacte, sí.
A mesura
sí,
que
sí.
et fas gran, poder sí, ho pots sí. agafar més.
Més fàcil.
Però vaja, si agafes entrenament, escolta, nivell alt
més.
I endavant.
Doncs Maria Teresa, moltíssimes gràcies per aquesta recomanació i animem a tothom a que els vagi a buscar. Molt interessants.
Molt bé, doncs sí, espero que hi hagi molta gent que hi vegi l'oportunitat doncs, d'aprofitar-ho i de començar-ho a gaudir.
Que vagi bé. Adéu, adéu.
Igualment, adéu-siau.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Adéu, adéu.